Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 25 de febrer. Per cert, un dia per en recordar. Tot just avui fa 2 anys del primer cas de Covid a Catalunya. Ens preguntem, com estàvem llavors i com estem ara? Doncs aquesta pregunta avui li traslladaré al doctor Tomàs Pomerola, que és el cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Aquest serà un dels temes importants avui en el programa, però també parlarem d'un altre tema força important. Què diu la nova llei d'antidesnonament de Catalunya? El Parlament ha aprovat el nou text que busca afrontar la situació d'emergència d'habitatges. La llei preveu un registre de grans tenidors que estaran obligats a renovar el lloguer social als vulnerables i oferir-los a qui si li acaba el contracte de lloguer. Avui parlarem amb Lorenzo Viñas, que és gerent del Col·legi d'Administradors de Finques, perquè ens doni una mica de llum sobre què és el que diu aquesta nova llei antidesnonament de Catalunya. Això serà a Herrera COPE Catalunya. Després tenim, com ja sabeu, migdia a COPE, però abans de començar, el que fem és salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez i el Jorge Martínez a les vies de so. I d'aquí un moment escoltarem les veus dels companys Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa, i de José Luis Gil, company d'esports, també de COPE Catalunya i Andorra. Així que comencem aquest programa. Senyor Carles Losada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bon divendres.
Com estem?
Bé, de divendres, que sempre és un dia d'aquests que...
Macos.
Macos, sí, no? Macos, sí, dius, sí. Home, enfiles el cap de setmana, no farà un cap de setmana d'aquells radiants en quant al sol,
no?
Però bé, és un cap de setmana que sempre dona gust tenir 2 dies de ser relax, eh, Montse?
Escolti'm, ara d'aquí un moment, ho deia a l'inici del programa, parlarem de... que fa 2 anys va arribar aquí el primer cas de Covid a Catalunya. Vostè sí. Se'n recorda que es feia el 25 de febrer del 2020?
Doncs a l'hora que es va produir la notícia, treballar, perquè va ser, si no m'equivoco, a la tarda, al voltant de les 6 o així, i va agafar aquí en plena feina, no? Quan tothom hi havia molts dubtes que passava, sobretot després del tema del primer cas que es va detectar a Espanya, que va ser a la Gomera, d'una turista anglesa, doncs hi havia encara molts dubtes de tot plegat, que podia ser, d'on venia, què el causava. Però mira, han passat 2 anys, Déu-n'hi-do, les xifres, te les dic de memòria, les tinc a la redacció, però són, a Catalunya són espectaculars, eh? 1 milió i llargs d'infectats i quasi bé 27.000 persones que han perdut la vida a causa de la Covid. Després de 6 onades, l'última, la Omicron, que també ha estat, doncs jo diria, molt dura aquesta Omicron.
Doncs miri, avui li preguntaré al doctor Tomàs Pomerola si arribarà una 7a onada, perquè hi ha algú que parla de després de l'estiu... Sí. Que podem tenir-la, eh? Però bueno...
Això ha sigut unes declaracions que va fer l'epidemiòleg Oriol Mitjà,
sí,
que va doncs, dir que tot apunta que podria haver-hi una 7a onada, com tu deies molt bé, després de l'estiu.
Bueno.
Jo desitjaria que el senyor Oriol Mitjà s'equivoqués.
Tant de bo, tant de bo. Bueno, d'això en parlarem d'aquí una estona.
A veure si en tenim prou.
El temps, Losada, avui està rúfol.
Sí, és un dia rúfol, un dia lleig, eh? Núvols abundants a tota Catalunya, descens de temperatures, diem adéu als habituals 20 graus que hem tingut les últimes setmanes, però lamentablement la pluja que pot caure serà molt poc significativa, seran plogims que deixaran doncs 4 gotes mal comptades. De cara al cap de setmana, com ja et deia, alternança de núvols i clarianes, més estones de núvols que no pas clarianes, poc sol, algun plogim malauradament poc important i temperatures que continuaran a la baixa, sobretot al litoral i prelitoral. 15 graus ara a Tarragona, 13 a Barcelona, 12 a Girona, 10 a Lleida i 7 graus a Andorra la Vella. La xarxa viària la tenim força tranquil·la i a fluïdesa. Només hi ha un punt problemàtic. Fa 10 minuts el Servei Català de Trànsit confirmava un accident a la B23 a Sant Joan d'Espí. Hi ha cua compacta des de Sant Joan d'Espí fins a Sant Just Desvern, direcció Barcelona. I el transport públic, tenim un dia més, vaga als ferrocarrils de la Generalitat. El servei és normal, però torna a les aturades, en aquest cas, de 3 a 8 del vespre amb uns serveis mínims del 66% i de 11 a 12 de la nit amb un servei mínim del 33%.
I l'actualitat d'aquest divendres,
doncs,
Rosana?
Mira, l'actualitat ve marcada per allò que comentàvem, la Covid, els 2 anys de Covid aquí a Catalunya, el primer cas que es va detectar. Escoltarem els metges, com van viure aquells primers dies, i també hem copsat l'opinió d'alguns dels afectats, d'alguns malalts de la Covid, dels molts testimonis que hi ha, perquè hi ha molts testimonis i pots agafar-ho per moltes bandes. Hem trobat nosaltres, o hem volgut posar l'objectiu amb la Sílvia, que és una noia, una senyora que té el Covid persistent, que és la seqüela poder més important, més greu, que ens deixa el coronavirus. Covid persistent, que molts que l'han passat el Covid, doncs alguns d'ells encara el tenen molt present amb diferents tipus de símptomes, mals de cap, mals de panxa, en fi, és una varietat de símptomes increïbles i que està ocasionant molts i molts problemes això del Covid persistent. Aquest serà un dels punts centrals de l'informatiu migdia. També estarem presents, o presents, en fi, apuntarem com arriba o com s'atansa aquest mobile. Dilluns ja hi ha la inauguració del mobile a la Fira de Barcelona, diumenge a la nit i el sopar inaugural amb la presència del rei Felip. Serà un mobile destacat sobretot per el retorn a la normalitat i a la presencialitat, no en quant a la presència de moltíssims expositors, ja que els efectes de la Covid encara es noten. Tot això també es veurà plasmat amb una menor assistència. Els organitzadors parlen entre 40 i 60 mil visitants, la major part d'ells professionals, i també doncs, l'impacte econòmic que deixarà a la ciutat de Barcelona aquest mobile, que pot situar-se en uns 240 milions d'euros. Insisteixo, l'important és que torna la presencialitat del mobile, un esdeveniment, una fira molt important per Barcelona i per Catalunya i també per Espanya, clar.
Molt bé, senyor Lozada, estem en contacte, qualsevol cosa, sí. Portes obertes, i si no, a partir de l'1 el torno a escoltar.
Més coses. Vinga, bon programa.
Que vagi bé, gràcies. Senyor Gil, company d'Esports, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bon dia, bona tarda, bon el que toqui.
Bon el que toqui, exacte. Escolti'm, el món del futbol i la resta d'esports, com el tenim avui divendres? Com s'encara el cap de setmana?
Doncs, miri, el tenim agitat pel conflicte bèl·lic d'Ucraïna, evidentment. Coses que estan passant i que han de passar. Per exemple, sap vostè que la final de la Lliga de Campions es jugava a Rússia?
Sí.
Doncs ja no es jugarà a Rússia, es jugarà a l'estat de France, a França. I, a més, la UEFA ha dit que a tots aquells partits que impliquin a la selecció russa o a equips russos es juguin a camp neutral. Es juguin a camp neutral. Això podia haver afectat el Barça, perquè avui era el sorteig dels vuitens de final de l'Europa League i hi havia un equip rus en el bombo, l'Spartak de Moscou, però l'Spartak de Moscou s'ha emparellat amb el Leipzig. Un Barça que ahir, escolti, va tornar a oferir una versió de pitet, una versió de pitet, després de la victòria 2-4 al camp del Nàpols. Ara en parlem d'això perquè havíem començat parlant de coses de l'esport. En el bàsquet, es van suspendre els 3 partits que afectaven ahir equips russos de l'Eurolliga. Entre d'ells, el que el Barça havia de jugar a la pista del Zenit de Sant Petersburg. El Barça, que havia de viatjar a Rússia, va decidir no viatjar a Rússia a la jornada d'ahir, i avui els 18 clubs de l'Eurolliga es reuneixen per veure què es fa amb els partits que afecten el Zenit de Sant Petersburg, el CSKA de Moscou i l'Unix Kazan, en el que queda de fase regular i els play-offs de cara a la Final Four d'aquesta competició. I el més important, Lluís Cortés, el seleccionador de futbol femení d'Ucraïna, ja el tenim al Lviv, i ara doncs està buscant la manera. Lviv està a l'oest d'Ucraïna, fora del focus dels bombardejos, i està mirant la manera de creuar la frontera i passar a territori de Polònia. En el pla normalment competitiu, el que dèiem, Nàpols 2, Barça 4, gran partit del Barça ahir amb continuïtat. El Diego Armando Maradona es fica als vuitens de final de l'Europa League i el seu proper rival serà el Galatasaray. El Galatasaray, que entrena un vell conegut de l'afició blaugrana, Domènec Torrent, i que té a la porteria un vell conegut de l'afició blaugrana, Iñaki Peña. A més, doncs, d'aquesta ressaca europea, roda de premsa de Vicente Moreno, prèvia al Villarreal espanyol, i també doncs estarem pendents de la prèvia del Leganés Girona a la segona divisió. O sigui que no deixem d'estar afectats per aquesta situació bèl·lica, si hi ha novetats les explicarem. però també és un, serà un programa d'Esports Cope, doncs, de barreja, eh? D'aquest conflicte bèl·lic amb la prèvia d'una nova jornada del, del cap de setmana.
Molt bé, tenim preguntes, senyor Gil, o les deixa
tenim
vostè?
Tenim preguntes, va, anem a fer spoiler. Vinga, anem a fer spoiler. La blanquiblava, molt previsible. Travessa del Villarreal espanyol. 1, X o 2? Travessa del Villarreal espanyol. Com és habitual, l'opció que menys vota la gent és l'opció del empat, i doncs les opcions més votades són la victòria d'un o d'un altre equip. Estic actualitzant la pantalla del mòbil, però el mòbil no es vol actualitzar ara mateix. Aquesta és la pregunta blanquiblava del dia d'avui. Travessa del Villarreal espanyol. Guanya la victòria de l'Espanyol, 58%, 26% victòria del Villarreal, 16% empat. I la pregunta en clau blaugrana, pensin-s'ho bé, eh? Twitter@esportscope, pensin-s'ho bé. Després de veure ahir el gran partit del Barça al Diego Armando Maradona, ha tornat al Barça? Ja ens entenem, eh? Ha tornat al Barça de sempre, el Barça del joc posicional, el Barça de la pressió tras pèrdua, el Barça que esclafa els seus rivals. Ha tornat al Barça? Doncs ara mateix la gent no sap què opinar, perquè un 50% diu que sí, que ha tornat al Barça, i un altre 50% diu que no ha tornat al Barça.
Bueno, avui ha fet vostè menció dos cops a la paraula vell, o a l'adjectiu vell, vell company Gil, t'escolto després.
Doncs a la una torno. Hi ha novetats d'abans, importants, demanem pas i les expliquem.
Gràcies, senyor Gil, que vagi molt bé.
Fins després, Montse.
Adéu-siau. Bueno, d'aquí a un moment, ara són dos quarts d'una, en parlarem, com dèiem, amb el doctor Tomàs Pomerola per saber què ha passat després de dos anys del primer cas de Covid a Catalunya, com estàvem llavors i com estem ara. Però abans de tot això, el que farem és parlar amb una gent que tu ja coneixes. Sí, es diuen Clinitec. Són els del 1, 2, 3 de Clinitec. Què fas amb ells? Doncs pots perdre de 3 a 5 quilos. Que se dice rápido, Enriqueta, dietista de Clinitec. Què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Se dice rápido, pero es efectivo porque lo vas a perder con el plan 1, 2, 3, ¿eh? Tú sabes que el secreto del plan, Montse, es que no son batidos, que vamos a seguir comiendo sin pasar hambre y que por fin algo que va a funcionar y que no hay efecto rebote. Está clínicamente testado. Rápido. 3 semanas, de 3 a 5 kilos, o sea que los resultados son sorprendentes.
Bueno, vamos a hablar de que es importante que lo sepáis, ingredientes naturales a base de extracto de plantas, vitaminas y minerales, incluido para celíacos, deportistas, diabéticos, con registro sanitario súper importante, y además solo vamos a conseguir perder ese peso en 3 semanas. ¿La primera semana qué ocurre?
Pues vamos a hacer una limpieza, ¿no? Se nos deshinchamos, eliminamos las toxinas del organismo y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana.
Vamos a renovar el sistema digestivo, vamos a conseguir un vientre más plano y tomaremos los sobres de fibra sabor naranja.
¿Y la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas, que son captagrasas, que son saciantes, que nos van a ayudar a acelerar ese metabolismo para que perdamos la grasa localizada. Y al bajar de peso, pues el resultado es que bajamos los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión.
Bueno, vamos a dar el número de teléfono, el 650-51-52-53. Si llamamos ahora mismo, lo recibimos mañana y además sin cargos de envío, Enriqueta.
No, sin gastos de envío por mensajería en el domicilio, que faciliten esos, los oyentes de COPE, que nos llamen ahora al teléfono 650-51-52-53, que además, si llaman ahora, pues van a tener una gran oferta de regalo, nuestras 3 cajas de infusiones medicinales de Ectox, Lipo y Drena, y el podómetro, que es un contador de paso, y las 25 más rápidas, Montes, ¿sí? Les vamos a regalar hoy nuestro gel adelgazante caliente que lleva rolón incorporado. ¡Oh! Esta gran promoción gratis, si me llamas ahora, ¿eh? El teléfono 650-51-52-53, que tengo a todo mi equipo o yo mismo al teléfono para informarte, para asesorarte, para que por fin consigas decirle adiós al sobrepeso.
Pues 650-51-52-53, 3 semanas, no se puede pedir más. Enriqueta, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, igualmente, un besazo.
Adiós.
Chao.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Si ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Les ulleres ens queden entelades per portar la mascareta tot el dia. És molt incòmode no veure-hi bé quan combinem mascareta i ulleres. És el moment de fer el pas al làser Catalyst si tens la vista cansada o cataractes. A Institut Oftalmològic Tres Torres la primera visita és gratuïta. 900-842-848. oftalmologia3torres.com.
¿Buscas un sofá donde relajarte?
En Hipoyacán te lo ponemos fácil. El sofá es el mueble que más se usa de la casa. Además de confortable y resistente, tiene que encajar en el ambiente. En Hipoyacán tenemos una gran exposición de sofás, cheslongs, butacas, sofás cama, de diferentes medidas, colores, telas y con precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Cusi, 225 euros. Hipoyacán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyacán.com. Hipoyacán.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Aquest divendres fa 2 anys que es va detectar el primer cas de Covid a Catalunya. Va ser el d'una noia italiana resident a Barcelona, la Eleonora, que feia uns dies havia viatjat a Bèrgam i a Milà, l'epicentre en aquell moment de la pandèmia a Europa, i que el dia abans, al vespre, s'havia trobat malament. Llavors, l'Hospital Clínic va confirmar que es tractava de coronavirus. El que llavors era el secretari de Salut Pública, el senyor Joan Guix, apuntava llavors que l'objectiu era erradicar el virus. Deia el següent: l'objectiu que ens plantegem a tots els països és essencialment de contenció. És a dir, que l'objectiu ideal seria poder erradicar aquest virus. No estem fent actuacions pel fet que sigui una malaltia extremadament greu, però sí que és altament contagiosa. Ara bé, 2 anys després, aquest objectiu és pràcticament impossible. Des del 25 de febrer del 2020 han passat 6 onades, en va haver 2,5 milions de casos confirmats i més de 26.000 persones han mort amb coronavirus. Avui en parlem amb el doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Pomerola, bon dia.
Bon dia.
Com recorda vostè, ara fa 2 anys, quan va començar tot plegat? Quin és el seu record?
Bueno, d'una mica de moltes incerteses, no? De no saber què estava passant i què és el que passaria, més amb un virus completament nou, que des del punt de vista del laboratori això es va complicar molt la vida, perquè vam tindre de desenvolupar tècniques noves per poder-lo detectar, i amb un gran estrès degut a l'enorme quantitat de mostres que necessitàvem, i el fet de tenir de poder diagnosticar amb un temps molt curt quins pacients estaven infectats i quins no, no? I, però sobretot, i d'una forma molt especial, les incerteses de saber què passaria.
Clar. Quines eines es tenien en aquell moment? Perquè, clar, ara parlem que tenim testos, tenim respiradors... En aquell moment, quines eines tenien vostès, doctor?
Aviam, des del punt de vista del laboratori, que és on jo treballo, no? La tecnologia la teníem. El que no teníem era la tecnologia específica per aquest virus, no? I això ho vam tenir de desenvolupada nou, amb tècniques que en aquells moments eren casolanes, i això vol dir 100% manuals, i per tant amb un temps de resposta llarg, i a més, sense capacitat d'acceptar un gran nombre de mostres, no? I això el que va fer va ser doncs, que a nivell de la microbiologia, el laboratori, que molta gent es tingués, tothom es va dedicar només a això, molta gent es va tindre de fer formació express per poder-ho fer, etcètera, etcètera. És a dir, i després la manca de reactius que vam veure més endavant. No?
Impotència hi va haver en algun moment, doctor?
No, jo crec que ens vam anar sortint prou bé. Vull dir, vam anar resolent tots els problemes, probablement l'únic coll d'ampolla important que vam tenir al principi, és a dir, nosaltres vam ser capaços de desenvolupar les tècniques, de posar-les a punt, de donar resposta, de donar diagnòstics amb relativament rapidesa. El que no teníem en aquell moment era capacitat d'acceptar 6.000 mostres al dia, com van poder ser capaços unes setmanes més tard, uns mesos més tard. No? I això que va voler dir, si vostè recorda, només van poder fer diagnòstic a la gent que estava greu, que ingressava als hospitals, no van poder fer diagnòstic a la prima. I jo, probablement, aquest va ser el principal coll d'ampolla, però després tot això es va anar resolent de mica.
Me recordo a l'inici que no hi havia material quirúrgic, no teníem mascaretes, no teníem res de res i tampoc teníem testos, no? L'arribada dels testos de cara generalitzats i imagino que la vacuna va marcar un abans i un després d'aquell inici de la pandèmia, el 25 de febrer del 2020.
Clar, és el que estic dient, no? És a dir, que, per exemple, a nivell dels reactius de diagnòstic, no? Que en principi els vam anar aconseguint amb tècniques casolanes, després quan ja vam tindre reactius que permetien d'una forma automatitzada processar un gran nombre de mostres, aleshores ens vam quedar sense, perquè tot el món en volia, les cases comercials que els venien doncs van fer trencaments d'estocs, i això no només va passar perquè evidentment la indústria no estava preparada per aquestes peticions tan massives a nivell mundial, i això no només va passar amb reactius diagnòstics, va passar amb les mascaretes, va passar amb les plàstics de les pipetes, amb les xeringues, etcètera, etcètera, i evidentment pues, amb els respiradors i amb tot aquell material que en aquell moment tothom necessitava en grans quantitats.
Encara me'n recordo, doctor, segur que vostè també, aquella solidaritat de que estàvem tots tancats a casa i sortíem per aplaudir a tot el personal que s'estava deixant la pell i que continua deixant-se la pell per combatre aquest virus, aquest coronavirus, no? Aquella pell de gallina. No sé vostès com a... Vostè, doctor Pumarola, com a doctor, com vivia aquell moment? Se'n recorda?
Bueno, jo crec que sí, tant. Jo crec que va ser de moltíssima ajuda, no? Per tirar endavant en moments molt complicats, no? I que no només va ser l'estament sanitari, sinó que van haver molts altres estaments que van permetre que d'alguna forma l'estructura social pogués mantenir-se, no? I, perquè, clar, al final parlàvem molt dels hospitals, etcètera, però jo també tenia d'anar al supermercat i hi havia les caixeres del supermercat que estaven mantenint allò. No? És a dir, que al final, jo crec que una de les coses de la pandèmia que ens hauria de quedar és com el treball col·laboratiu de tots, no? De la gent que estàvem treballant en aquells moments, en l'àmbit sanitari i en l'àmbit no sanitari, més social. La gent que es va confinar, però que després també va tindre de treballar des de casa i va tindre esforços i va tindre de modificar el seu sistema de vida per poder fer front i poder controlar transmissions. I al final ha estat un treball molt col·laboratiu i amb xarxa, que això és el que ens ha permès tirar endavant, i jo crec que és una de les grans lliçons que hem de prendre d'aquesta pandèmia.
Doctor, ningú esperava que passéssim per 6 onades amb gairebé 2,5 milions de casos confirmats i més de 26.000 persones que han mort per el tema del coronavirus. Ningú s'ho hagués pensat mai, no?
Bueno, això és el que ens ve a explicar, és el que ja ens havia dit pandèmies prèvies, per exemple, pel virus de la grip, no? És a dir, que fins que no arribem a un punt, no? que gairebé tothom s'ha infectat, no? En aquests moments, per exemple, aquí a Catalunya, jo crec que estem al 90% de la població, probablement, aproximadament, el 90% de la població en aquests moments té anticossos, o bé perquè s'ha infectat, o bé perquè s'ha vacunat, o bé perquè s'ha vacunat i s'ha infectat, no? I hem d'arribar a aquest punt. És a dir, que quan ens trobem un virus altament transmissible, no? I que tot i les mesures de prevenció es manté la transmissió i l'únic que podem fer és disminuir la gravetat en base a desenvolupar anticossos, hem d'esperar a que tothom s'infecti. Quan tothom s'infecta o tothom es vacuna, que són les dues coses, no? Aleshores és quan aquest virus comença a tindre problemes per circular i comença doncs, a fer-nos sortir d'aquesta fase pandèmica. Uh-huh. Això és el que hem vist en aquest virus i el que hem vist en pandèmies prèvies. No? Aleshores, hem tingut aquesta pandèmia, potser s'ha allargat una mica perquè amb absència de vacunes ens vam tancar a casa i això va ser una mesura que en aquells moments era la mesura que es tenien a prendre, no? Però un cop tenim vacunes i comencem a tindre capacitat de protecció, aleshores el que hem de fer és bueno, sortir de casa i ara si es fixa els països que en aquests moments estan tenint problemes són aquells països que en presència de vacunes van fer tancaments de casa. Per què? Perquè mantenen nuclis de població importants que no tenen protecció, que no tenen anticossos, bé sigui per vacunació o bé sigui per infecció.
Exacte. Avui, doctor, llegia que la farmacèutica Moderna dona per fet que la pandèmia s'acabarà aquest any. Diu, òbviament, que han creat una de les vacunes contra el coronavirus i diu que hi ha més del 80% de possibilitats que la malaltia passi a ser endèmica al llarg del 2022. Jo la setmana passada llegia que algun expert també, un doctor, deia que potser la setena onada arribarà després de l'estiu. Això es vaticina al llarg temps o...?
Bueno, això... és a dir, aviam, la fiabilitat que té aquesta predicció és exactament la mateixa de dir que aquest any s'acabarà o dir que aquest mes s'acabarà o... És a dir, nosaltres el que no podem és predir. I el virus difícilment... Nosaltres no anirem mai per davant, com a molt anirem en paral·lel i no podem predir què és el que passarà. Ara bé, l'evidència que tenim en aquests moments, per exemple aquí en el nostre país, és que no tenim població, grups de població susceptibles com hem tingut fins ara, no? I si vostè recorda les últimes zones pandèmiques, els hi hem donat un nom. La pandèmia de la gent jove, la pandèmia de les embarassades, la pandèmia dels no vacunats. Per què? Perquè totes aquestes onades s'han anat produint perquè el virus trobava nuclis de població que no tenien anticossos, bé sigui, com deia abans, per vacunació o per infecció. Per tant, sí. En aquests moments no els tenim. És difícil el que tornem a tenir una setena onada com hem tingut ara la sisena o la cinquena.
El que està clar, doctor, és que a Catalunya els hospitals es continuen buidant ràpidament. Ahir dijous hi havia 1.500 persones ingressades. Són la meitat de les que hi havia a finals de gener en el ple pic de la sisena onada. Això vol dir que són bones notícies. Continuarem molt pendents, òbviament, incidir també i tornar a repetir la importància de la vacunació tant en tot el tipus de gent i també en els nens petits, que s'han ralentit una mica aquesta vacunació infantil, doctor.
Bueno, s'ha ralentit i a vegades també hem de preguntar si realment és necessari en aquests moments o no. Vull dir que jo aquí no hi entraré perquè no és el meu camp d'expertesa, no?
Sí.
Però clarament els nens no ha estat una població. És a dir, a diferència amb altres virus, hi ha dos aspectes. Els nens no ha estat una població on s'hagi produït gravetat, no hi ha hagut gravetat en nens, primer punt, a no ser que fossin nens que tenien patologies de base important perquè fossin trasplantats o tinguessin algun tipus de càncer. I el segon punt, s'ha demostrat també que no són grans transmissors de la malaltia. Per tant, bueno, aquí ens podíem plantejar si calia o no calia. Això ja s'ha estat un altre tema.
Doncs, doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, han passat 2 anys, aquest mal somni, però és com si fos un malson, no?, que ens hem despertat de cop i volta, la vida ens va canviar, i ara sembla ser que, gràcies a Déu, tornem a estar a la normalitat, i vull agrair des d'aquí a tot el personal que ha estat treballant, des de la dona de la neteja, el senyor de la neteja, el que portava els menús, el restaurant, bueno, de tot, metges, infermeres, que han participat i que s'han deixat la pell per abordar doncs, aquest coronavirus que va venir el passat 25 de febrer de l'any 2020. Doctor Pomerola, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, Entonces, eres uno de los nuestros. Classics con José Luis Garci. Esta semana, Los Vikingos con Kirk Douglas y Janet Leigh. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Cosur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les 12:50 minuts i parlem ara de la nova llei d'antidesnonaments de Catalunya que ha començat a caminar. El Parlament ha aprovat el nou text que busca afrontar la situació d'emergència d'habitatges i evitar el màxim possible els desnonaments, sobretot el de les famílies més vulnerables que tenen dificultats per trobar una alternativa a un immoble. Avui volem saber quin és el parer des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i per això parlem amb el seu gerent, que és el senyor Lorenzo Viñas. Senyor Viñas, bona tarda.
Què tal? Molt bon dia, com estan?
Bé, amb ganes de parlar amb vostè. Ja feia temps que no ho fèiem i és tot un plaer tenir una veu que sempre posa els punts sobre les is. Què em pot dir d'aquesta nova llei antidesnonament de Catalunya?
Doncs, mire, Montse, una vegada més, si equivoca l'administració pública, doncs el que fan és una nova llei que com altres vegades, doncs va en contra de l'esperit de col·laboració i de la relació público-privada, que sempre estem reclamant d'una vegada i una altra, i el que fa és un cop més criminalitzar doncs el sector dels arrendadors d'habitatge i creant una sèrie de mesures sancionadores que no condueixen a una pacificació. De fet, el que estem veient, i això és, voldria doncs fer una constància molt especial, crec que amb aquest tipus de lleis el que està meridianament clar és que va en contra del dret a la propietat, no en contra de les grans empreses tenidores, que és el que es diu. I això va en contra, és una llei ideològica, no és pas una llei tècnica. I això penso que és a destacar en tot el que parlem. Pensi vostè que, per exemple, doncs quan es parlem d'inconstitucionalitat, aquesta llei ve a suplir, a substituir l'anterior, que encara és aquesta més restrictiva que l'anterior, que va ser declarada inconstitucional. Sí que és cert que el Tribunal Constitucional no va entrar al fons de la qüestió i es va quedar en la forma. Va ser una llei que pensant decret de llei, i aquesta ja és llei, que és el que exigia el Tribunal, no? Però pensem que aquí el Consell de Garanties Estatutàries hagués tingut que emetre la seva opinió i no se li va consultar.
I per què no es fan aquestes consultes als diferents gremis i persones que en saben d'això?
Clar, miri, l'administració actua d'una manera, sempre la majoria d'ocasions, parlant d'aquesta llei, d'esquena al sector, del sector immobiliari, d'esquena, i actuen, bueno, d'una manera basada en polítiques populistes, no puc dir d'una altra manera, ho sento molt, en un discurs populista que criminalitza el sector dels administradors, dels arrendadors d'habitatge. Se'ls diu d'insolidaris i oportunistes, quan el que això es pertoca, doncs crear un parc d'habitatge social i un parc d'habitatge assequible, això li pertoca a l'administració.
Efectivament.
I mateix trasllada aquesta obligació, aquest mandat constitucional, la trasllada al sector públic, i en comptes d'ajudar i buscar col·laboracions i buscar mesures i polítiques doncs que portin endavant un acord en aquest sentit, el que fa és sancionar d'una manera indiscriminada i considerant grans tenidors a una jurídica que tingui 10 immobles, 10 immobles no, 10 béns urbans, ojo. Vull dir, això vol dir que un local també li comptarà. Ja. Si és 15 una persona física, són 15. Això és el que es diu una nova llei. Cada cop es va apretant més en aquesta línia, van indicant-se més en aquesta línia, que no és el més proclive per facilitar un enteniment entre els sectors, ja que l'administració pública no farà el seu deute.
No seria més fàcil posar la mirada en els grans tenidors, senyor Viñas?
Sí, És en aquesta, en la llei, aquesta llei és, d'alguna manera, doncs posa, sí, en el punt de mira als grans tenidors. I, veritablement, els grans tenidors, el que és a Catalunya, representen el 1,2% dels propietaris dels béns immobles. Vull dir, estem parlant que Catalunya està atomitzada d'arrendadors i de propietaris de béns immobles. Està atomitzada, no és com en altres llocs, que les family office o les societats tenen una preeminència important. N'hi ha aquí, per suposat que n'hi ha, però no és la majoria. La majoria és de persones físiques que han rebut una herència d'un pis, que tenen el seu, o que han fet l'estalvi i han adquirit un habitatge i el posen en lloguer com una manera doncs, de finançar la seva pensió, la seva jubilació, o complementar la seva pensió. Vull dir, la immensa majoria dels arrendadors a Catalunya és aquest perfil. Ja.
El govern ha volgut passar la pilota a la teulada dels qui menys han de rebre aquesta pilota. Avui jo volia saber l'opinió del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, la seva veu, de Lorenzo Viñas, que és el gerent. Tot un plaer, i en continuarem parlant, perquè això portarà cua, senyor Viñas.
Moltíssimes gràcies per tenir-nos en aquesta consideració i estem a la seva disposició.
Gràcies, com sempre. Una abraçada.
Adéu-siau, bon dia.
Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va hoy el Centro Médico de Estética Starben en la calle Montaner?
Nosotros vamos estupendamente. ¿Mm? Y como el mundo está loco, nosotros tenemos que ser cuerdos y tenemos que preocuparnos de nuestra salud y de estar lo mejor posible.
Desde luego, porque sin salud no hay nada. Vamos a recordar que Starben está en la calle Montaner 252, teléfono 93-414-3631. Ejercicio y pérdida de peso. ¿Cómo casa eso, doctora?
Casa bien, pero con criterio, con sentido común y con cabeza. ¿Qué significa esto? Yo en alguna ocasión he puesto de ejemplo el día 1 de enero, cuando a veces por diagonal ves a gente corriendo que realmente les va a dar un infarto, ¿no? Sí. Es decir, hemos comido tanto durante las Navidades que dicen, no, yo tengo que correr y me tengo que poner. Vamos a ver, el ejercicio físico es necesario, la actividad física es necesaria, porque la actividad física consume calorías, ¿no? Es decir, si con el tema del dinero no nos planteamos ingresos-gastos, ¿qué significa? Que como gano mucho dinerito, pues puedo gastar mucho dinerito, ¿no? En el tema de las calorías tengo que ver que si yo como mucho, pues tengo que intentar quemarlo, porque si no lo quemo, evidentemente me va a ir a la hucha, me va a ir a las reservas, me va a transformar en grasa. Entonces, el ejercicio físico es necesario y en este sentido me gustará, Montse, dar un dato. La Escuela de Salud de la Universidad de Harvard hace, creo que un año y medio aproximadamente, dio unas conclusiones en base a los movimientos y a las características que la sociedad está teniendo y dijo que, bueno, que actualmente nos tenemos que olvidar de aquel típico estructura de comida que era los entrantes, ¿no? Lo que podía ser el aperitivo, primero, segundo y postre, ¿no? Porque no hacemos actividad física suficiente, ¿no? Entonces, esta fue una conclusión en cuanto al movimiento que tiene la sociedad y en este sentido, bueno, pues el ejercicio físico hay que aconsejarlo. Pero ahora, ¿qué pasa? Si una persona tiene un exceso de peso de 70 kilos, como nosotros tenemos ahora, tenemos una persona de 70, tenemos otro de 90, es decir, tenemos varios casos de obesidad severa, esta persona no se puede poner a correr. Esta persona no debería ponerse a jugar un partido de tenis. Claro. Esta persona no debería jugar un partido de pádel, por más que él se sienta con la energía para poder hacerlo y con la flexibilidad para poder hacerlo. Es decir, el ejercicio físico tiene que ir en consideración al físico del paciente, al sobrepeso que pueda tener, al histórico de si ha hecho o no ha hecho ejercicio físico. Entonces, nosotros lo que recomendamos a todos nuestros pacientes es caminar. Caminar es el ejercicio físico más sano, con mayor sentido común y más barato que nos podemos encontrar, porque ni tan siquiera zapatillas caras. Una buena zapatilla donde el pie descanse y cojo el reloj, miro y me pongo una horita y media cada día. Este es el ejercicio físico que nosotros le pedimos a los pacientes. Significa que no pueden hacer más, pueden hacer todo lo que quieran, pero siempre con la moderación y con la cabeza de que si tienen todavía mucho sobrepeso, que lo vayan dosificando. Es decir, yo al paciente le comento, mira, conforme vayas dejando garrafitas de 5 litros de agua por el camino, pues vas incorporando actividad física que va a ser sanísima. Pero eso es fundamental porque si la persona no se mueve absolutamente nada, Montse, nada, tiene que comer muy poco. Y entonces la gente dice, pero oiga, pero es que yo como muy poco. Digo, pero oiga, es que usted quema muy poco.
Claro.
Esto es como si una persona gana 500 euros al mes y se quiere ir de vacaciones. Pues como no haga horas extras, no lo va a conseguir.
Está clarísimo.
Entonces, por favor, caminar una hora al día, esto sí, con regularidad. Y entonces esto ayudará mucho a que podamos quemar un poquito más y, por tanto, podamos consumir un poquito más de calorías.
Bueno, pues, oye, podéis ir caminando a la calle Muntaner 252, es un paseo bien bonito por Barcelona, hasta llegar
sí, señora,
al Centro Médico y de Estética de Estarbene con la doctora Torrejón. Os atiende ella en persona, que sí, que es sí, ella misma. Marcar 93414-3631, primera visita informativa y gratuita. Preguntar todo lo que queráis, como hacemos aquí nosotros en la COPE, cuando llamamos a la doctora. Doctora, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Notícies. Ara tornem amb Migdia COPE.